Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia, d'ambient fred al matí, però no tant com ahir. Temperatura mínima més alta i sol estones una mica esmorteït ens acompanyaran avui.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui és divendres, és 7 de febrer del 2020 i us expliquem el relat informatiu de la comarca del Baix Empordà. Hi ha un acord entre l'Ajuntament de Palafrugell i els propietaris dels restaurants de la plaça Nova. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Sí, finalment s'unificarà mobiliari, també es reduirà l'espai, però en canvi els restauradors podran tenir les taules davant dels restaurants. I bé, en definitiva, hi ha pros i contres per tothom. És un acord que arriba després de mesos de propostes i contrapropostes.
I a Platja d'Aro, el seu alcalde, Mauri Lici Jiménez, proposa repensar el passeig marítim per evitar tenir tants danys en els propers temporals, Pedro Ruiz.
Bon dia. En una entrevista ahir al Supermatí, el batlle platgerenc va dir que parlarà amb Costes de l'Estat i la Generalitat per explorar alternatives que suposin menys costos pels desperfectes que deixin els temporals i que siguin més sostenibles.
El Teatre Municipal de Palafrugell s'acosta a la xifra de 50.000 usuaris, Maria Monteis.
Cal destacar que el teatre escolar, el cinema i les exposicions, sumat a les múltiples disciplines que hi tenen cabuda, han fet que enguany se superi la xifra dels 49.000 espectadors. Concretament s'ha arribat als 49.146 usuaris.
Caldrà veure de quina manera es pot potenciar també el Teatre Municipal de Palafrugell perquè aquests 50.000 usuaris siguin estrictament de teatre, que aquest és el principi de teatre o d'arts escèniques. Vaja, que aquest seria en principi l'objectiu d'un equipament municipal com aquest. Però en qualsevol cas, benvinguda sigui la xifra de persones que s'acosten al recinte. 8 del matí, 3 minuts... Palamós tindrà el seu cos de protecció civil abans de l'estiu, Gerard Tascaig.
El procés es va iniciar amb la constitució de l'Associació de Voluntaris, que el gestionarà i que ara seguirà amb la participació en un curs formatiu especialitzat.
I ha crescut el nombre de donants en la primera jornada de donació de sang, carai, de donació de sang del 2020 a Begur.
Les xifres representen un augment en el nombre de donants respecte a la darrera convocatòria que va tenir lloc el passat 8 d'octubre de 2019.
8 i 3 creix el nombre de donants a la primera jornada de donació de sang, això que hem d'explicar, però us expliquem ara que hi ha hagut un robatori a l'Espai Jove. Això ha estat als ametllers de Palafrugell. Sandrín Bosanet, bon dia.
Bon dia. Forçant una finestra de barrots, uns lladres han entrat a l'Espai Ametllers de Palafrugell, local destinat al jovent, i s'han emportat dos ordinadors portàtils.
Us explicarem més detalls sobre aquest succés. I us expliquem també que s'ha aprovat el pla de gestió de la sèpia del Golf de Pals i del Golf de Roses.
Bon dia. El comitè de cogestió de la sèpia del Golf de Pals i de Roses ha aprovat el pla de gestió d'aquesta espècie. Així doncs, s'estableixen les mesures tècniques de gestió i de seguiment de la pesca i el marisqueig professional i de la pesca recreativa de la sèpia per garantir la seva conservació i sostenibilitat.
I a Palamós, la formació política Ciudadanos planteja la possibilitat d'obrir una escola de capacitació nàutico-pesquera.
Segons ha explicat el portaveu de la formació taronja, Cristóbal Posadas, la voluntat per obrir aquest centre és disposar de personal qualificat per treballar al mar i facilitar el relleu generacional del 46% dels pescadors en actiu que jubilaran en 5 anys.
Divendres 7 de febrer del 2020 tenim més notícies. Les àrees de serveis socials i medi ambient de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro han aprovat una nova convocatòria per l'atorgament de llicències d'ús privatiu de les parcel·les dels horts comunitaris i ecològics que han quedat vacants, Eugènia.
Els interessats tenen de termini fins al dia 22 de febrer per presentar la seva sol·licitud, que s'ha de fer a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament en horari de 8 del matí a 2:15 del migdia.
I a les 8 i 4 és temps pel temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la previsió meteorològica per l'última hora, com sempre, i avui que és divendres amb un especial focus al cap de setmana, quin temps ens espera per avui i quin temps ens espera per demà i per diumenge?
Doncs acomiadem la primera setmana de febrer amb temps anticiclònic. El sol serà el meteor dominant, però estones una mica esmorteït per alguns núvols prims. Pel que fa a les temperatures, pugen sobretot els valors mínims i si dijous parlàvem de gelades, avui seran pràcticament anecdòtiques perquè el vent del sud i sud-oest impedirà que es baixi dels 4 graus. Al migdia, els valors màxims es situaran al voltant dels 14-16 graus. Pel cap de setmana, tant dissabte com diumenge al matí, es pot formar alguna boirina a primera hora, dissabte amb cel variable i més intervals de núvols al final del dia i durant la matinada de dissabte a diumenge. Però en general farà bon temps, amb un termòmetre que a partir de diumenge torna a pujar amb força, sobretot a inicis de la setmana que ve.
8 i 5, cançó del dia, Dance Monkey. Escoltem Dance Monkey de Tones and I, una peça que fa mesos que es va estrenar, però que dia rere dia, setmana rere setmana, és la que més s'està cercant a través de Shazam a tot el món, on mesos després de la seva estrena continua sent tot un fenomen. Té pinta que serà un nou hit wonder i que més enllà d'aquest èxit poca cosa més sabrem. Però en qualsevol cas, avui l'hem escollit cançó del dia al supermatí. 8 del matí, gairebé 9 minuts, fem una petita parada i de seguida tornem.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Aquesta Setmana Santa, el Festival Ítaca et proposa un cap de setmana de música i festa a l'Escala.
L'11 d'abril, nit de concerts amb Manel, Ciutat Jara i Lil Dami. I l'endemà...
El 12 d'abril, concert per a tota la família amb el Pot Petit.
Entrades a itacacultura.cat. Descomptes del 20% per als usuaris del carnet jove i del 3C.
Aprofita les rebaixes als comerços associats d'Oxigen Palafrugell. Vine, passeja i troba les millors ofertes i els descomptes més atractius al comerç de Palafrugell. Al costat de casa i, com sempre, amb el millor tracte. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
8 i 9 minuts.
Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9.
3 mesos després de negociacions, per fi s'ha arribat a un acord. La plaça nova de Palafrugell estava al centre del debat, ja que l'Ajuntament volia fer-hi reformes i els propietaris dels restaurants de la plaça hi tenien molt a dir, sobretot pel tema de les terrasses, que s'havien de reestructurar d'alguna manera, Eugènia Güell.
Sí, al final han arribat a un acord, ja era la tercera trobada que feien, de fet, i diguem-ne que més o menys han cedit les dues parts. D'una banda, s'ha retallat espai del que ocupaven fins ara, però això és el que l'ordenança municipal manava, és a dir, el que deia l'ordenança és que la plaça pública havia de ser ocupada en un màxim d'un 50%, però això evidentment afecta els qui tenen restaurants. Escoltem en Julián, que és un dels treballadors d'un dels restaurants de la plaça.
Cada any la temporada és més curta, serà molt complicat mantenir gran part del servei que donàvem fins ara. Hi haurà locals que tindran que reduir la plantilla gairebé en un 50%. Per altra part...
Tot i així sí que s'han posat d'acord amb l'Ajuntament que mantindran les terrasses a la façana, és a dir, davant de cada establiment. A més, el tema estètic també s'hi han posat d'acord i han acordat uniformitat, és a dir, que els materials i els colors del mobiliari emprat seran més o menys entre tots els restaurants els mateixos. Per tant, hauran de col·locar taules, cadires i pèrgoles pràcticament iguals.
Sabem quina és la visió dels restauradors, però volem saber per part de l'Ajuntament si també hi han guanyat o no i en quin sentit ha passat això.
Sí, de fet, es va presentar un avantprojecte que va fer una empresa externa que contemplava això, és a dir, reduir l'ocupació de la via pública, i que això, com dèiem, sí que s'ha aconseguit, però no tal com volien al principi, ja que en teoria el que d'entrada va proposar aquest projecte era ocupar només una meitat de la plaça, que era la part ombrívola, i en canvi ara els restauradors, com deien, sí que podran col·locar les taules davant de cadascun dels seus restaurants. Però això respectant una cosa que preocupava especialment a l'Ajuntament. Escoltem a Josep Piferrer, alcalde.
És que el que són vials d'emergències, vials de poder passar, tinguessin la mida exacta perquè poguessin passar cotxes d'emergència. Estem parlant del carrer de Cavallers en prolongació amb el carrer de Sant Sebastià i també el carrer de Sant Martí. I esperem doncs, que doncs, de mica en mica tinguem una plaça molt més ordenada, que els hi serveixi amb ells també perquè tinguin uns llocs més recollits a l'hivern i que puguin donar més servei a l'hivern, i que recuperem una part de la plaça per fer activitats de cares al públic.
Mentrestant, el consistori es compromet també a cedir-los més espai en dies i hores puntuals, com per exemple durant els espectacles d'esdeveniments com el Flors i Violes, les festes de primavera, de primavera o la festa major. Ara, doncs, falta només redactar el projecte definitiu.
Gràcies, Eugènia. Veurem, doncs, com acaba convertida aquesta plaça a les portes pràcticament d'una nova temporada, encara no alta, però d'una temporada de primavera, que si saltem a Platja d'Aro també té algunes afectacions.
Supermatí.
Derivades especialment del pas de la tempesta Glòria per Platja d'Aro. En una entrevista ahir mateix al Supermatí de Ràdio Capital, l'alcalde de la localitat, Maurici Jiménez, va proposar repensar el passeig marítim per evitar tants danys derivats dels temporals. La informació és d'en... La crònica és d'en Pedro Ruiz.
Sí, Jiménez va explicar que molt possiblement tindran una solució provisional al passeig marítim per Setmana Santa, però que les obres que han de comportar la solució definitiva no arribaran fins al proper hivern. En aquest sentit, Jiménez diu que ha mantingut converses amb totes les administracions, que li han promès donar suport i planificar mesures d'emergència, però admet que de moment només són paraules. El passeig marítim és competència de Costes de l'Estat, i davant dels greuges que ha generat el temporal, el Batlle Socialista planteja parlar amb l'Estat i la Generalitat per trobar alternatives que davant d'un altre temporal permetin recuperar més fàcilment el passeig i suposin menys despesa. L'escoltem.
La necessitat de pensar un projecte per al nostre passeig, però també pels altres passeigs de la costa, en aquest cas de comarques de Girona i potser més enllà, que és que al cap i a la fi si hem d'estar assumint, malauradament, doncs, temporals com aquest, de forma més sovintejada, potser cal que repensem els passejos perquè tinguin, o que tinguem, la capacitat doncs de recuperar-los d'una forma més sostenible.
I a banda d'aquesta necessitat d'esmenar o de reconfigurar els passejos marítims, de què més va parlar el Batlle de Platja d'Aro, Pedro?
Doncs sí, per exemple, ha preguntat sobre la decisió de prohibir el consum d'alcohol a la Rua de Carnaval. Maurici Jiménez considera que és un espectacle que també promou uns valors més enllà del gaudi i la diversió, i que aquests dos es poden aconseguir sense necessitat de consumir alcohol de manera descontrolada i desproporcionada. Afirma que en el cas de Platja d'Aro es pot arribar al punt àlgid de 100.000 espectadors i que no es pot veure imatges d'un consum excessiu d'alcohol. Jiménez també ha detallat que diversos membres de l'organització del Carnaval faran un seguiment per comprovar que es compleix la norma. Finalment, sobre la desaparició de la nòria del Màgic Parc, l'alcalde va manifestar que comprar una de nova o haver-la restaurat hauria implicat un cost econòmic molt elevat i que si apareix un operador privat que la vulgui posar, potser podria tornar a haver-hi una.
Gràcies, Pedro. És un quart de nou.
Els divendres ens movem amb el millor ritme urbà, des de les 11 fins la 1 de la nit.
T'espero tots els divendres amb una sessió de 2 hores perquè no puguis parar de ballar.
Els ritmes urbans es mouen a Ràdio Capital. No paris de ballar, amb Martí Seguer.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Un quart i un minut de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
El Comitè de Cogestió de la Sèpia del Golf de Pals i de Roses ha aprovat el pla de gestió d'aquesta espècie. Així doncs, s'estableixen les mesures tècniques de gestió i de seguiment de la pesca i el marisqueig professional i de la pesca recreativa de la sèpia per tal de poder garantir la seva conservació i també la seva sostenibilitat, Maria Monteis.
Amb l'elaboració d'aquest pla hi ha la intenció d'incorporar el model de cogestió establert pel decret de governança a l'activitat adreçada a la pesca de la sèpia a mars fixes, com xarxes sapieres i nanses, i també cercar un encaix de l'activitat de la pesca recreativa en un marc d'explotació comú. A banda, també busca que el territori gestioni les postes de cefalòpodes, la recuperació d'arts selectius en desús com les nanses per a la sèpia i la millora de la comercialització mitjançant l'aplicació d'un programa socioeconòmic. Per fer-ho possible, aquest pla determina diverses mesures, com la de realitzar una veda d'espècie per a les flotes implicades que s'aplica per primera vegada. Posa límit al nombre d'exemplars o pes màxim per total de la captura a autoritzada per a la pesca recreativa considerant dades biològiques i una àrea delimitada per als col·lectors d'ous de sèpia. La veda serà per un període de 2 mesos entre els mesos de setembre i octubre. La proposta també estableix la concessió de permisos especials per a la captura de la sèpia segons criteris de dedicació històrica, l'ús de nanses i tresmall en pesca professional i la potera en la pesca recreativa, entre d'altres.
Aquest comitè de cogestió de la sèpia del Golf de Pals i de Roses és un dels primers que s'ha constituït, no?
Exacte, ha estat el primer dels comitès de cogestió constituïts d'acord amb el decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya, un model innovador de participació en què tots els integrants tenen el mateix pes en el procés de presa de decisions.
8 i 18 minuts, tenim més notícies per explicar-vos. El grup municipal de Ciutadans a Palamós ha presentat una moció perquè l'Ajuntament es posicioni a favor de crear una escola de capacitació nàutico-pesquera a Palamós. Segons ha explicat el portaveu de la formació taronja, Cristóbal Posadas, la voluntat per obrir aquest centre és disposar de personal qualificat per treballar al mar i facilitar el relleu generacional del 46% dels pescadors en actiu que es jubilaran d'aquí a 5 anys.
Posadas ha argumentat que el fet d'obrir una escola com aquesta al municipi acostarà la formació a tots els alumnes del Baix Empordà i la resta de la província de Girona, que tindran noves oportunitats de formació prop de casa i possibilitats laborals de futur. També ha recordat que el centre més proper que té aquestes característiques es troba a l'Ametlla de Mar. Per al regidor, la creació d'aquest centre d'estudis és essencial per la importància del sector pesquer i recreatiu de la costa empordanesa. Ha fet especial menció a la necessitat de formar els joves per les futures jubilacions de pescadors. La plantilla actual és de 190 i això, segons Posadas, deixarà una part important de l'economia de Palamós òrfena de personal qualificat per a treballar al mar.
I us ho avançàvem a la portada. Uns lladres han entrat al local jove dels Ametllers de Palafrugell.
Supermatí.
Han forçat una finestra de barrots i s'han emportat 2 ordinadors portàtils, Sandrin.
La matinada de dimarts 4 a dimecres 5 de febrer, uns lladres van penetrar per una finestra de barrots a l'espai Els Ametllers de Palafrugell i es van endur 2 ordinadors portàtils. Aquest recinte, antiga fàbrica de joguines i ubicat al carrer Barris i Buixó 33 de Palafrugell, és un local destinat al jovent de la ciutat. S'hi realitzen diverses activitats, com ara concerts, cursos i assajos, i està reservat per a associacions juvenils, culturals, socials i educatives. Ràdio Palafrugell informa que, segons la policia local i els Mossos d'Esquadra, es tractaria d'un grup de joves que tenen sota vigilància, ja que fa uns mesos que estan realitzant cursos similars. Tot i així, segueixen investigant i treballen conjuntament amb el Servei de Mediació de l'Ajuntament de Palafrugell. Mentre duri la investigació, les forces de l'ordre recomanen accions preventives.
Gràcies, Sandrín, i no marxem de Palafrugell. L'Ajuntament de Palafrugell ha fet un balanç molt positiu del nombre de visitants que va tenir l'equipament al llarg del 2019 al Teatre Municipal a través de les múltiples activitats culturals que s'hi han organitzat. Cal destacar que el teatre escolar, el cinema i les exposicions, sumat a les múltiples disciplines que hi tenen cabuda, han fet que enguany se superi una xifra, la xifra dels 49.000 espectadors, arribant a superar-la lleument, Maria Monteis.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, Josep Pi Ferrer, valora positivament aquestes xifres, donat que prioritzen la cultura popular i local dins la programació, sense oblidar que aprofiten l'equipament per donar-hi un caire social i educatiu. Així, propostes com la campanya de teatre a les escoles, que fa més de 30 anys que es fa de forma ininterrompuda, o el teatre social que organitzen des de l'àrea de joventut, són eixos fonamentals dins de la política cultural que estan realitzant. El Teatre Municipal de Palafrugell ha incrementat el nombre d'usuaris durant l'any 2019 en 2.299 persones, una xifra que creix any rere any i que els acosta a la xifra dels 50.000 visitants anuals.
Ara ja sabem la xifra global del 2019 d'assistència al Teatre Municipal de Palafrugell, però volem saber en quines activitats es concreten, quins són els espectacles més vistos d'aquesta temporada.
Sense cap mena de dubte, els plats forts i destacats pel que fa al nombre de públic tenen a veure amb les representacions nadalenques, la Festa Major, el teatre professional vinculat a la temporada alta i el Festival de Jazz Costa Brava. Enguany, la presència de la Locomotora Negra amb la Coral Sant Jordi, sumant la resta d'activitats programades pel Festival de Jazz, va superar el miler d'espectadors. Les actuacions de les orquestres Costa Brava i Meravella per la Festa Major van sumar 930 espectadors. Les tres representacions dels Pastorets van comptar amb 986 assistents i les dues funcions de teatre professional dins la programació de temporada alta van superar els 800 espectadors. Entre d'altres actuacions destacades hi trobem l'actuació del Quartet Melt, que per Nadal va portar uns 300 espectadors, o el concert de la cantant per la frugellenca Neus Mar, que en va reunir 330.
Puro teatro. Si ho canta la Lupe, deu ser veritat. Un quart i mig de nou.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
I a aquesta hora del matí us expliquem que les àrees de serveis socials i medi ambient de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro han aprovat una nova convocatòria per l'atorgament de llicències d'ús privatiu de les parcel·les dels horts comunitaris.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Són parcel·les que han quedat vacants. Els interessats tenen de termini fins al 22 de febrer per poder presentar una nova sol·licitud.
Sí, ho poden fer a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament en horari de 8 del matí a 2:15 del migdia, i la sol·licitud a més ha d'anar acompanyada d'un document d'identitat i del certificat d'empadronament. Passat el període de presentació de sol·licituds, es realitzarà un sorteig per assignar les parcel·les i crear una llista d'espera per quan quedin places vacants.
I on estan ubicats aquests horts comunitaris, Eugènia?
Sí, mira, els horts comunitaris i ecològics ocupen una finca municipal d'uns 4.000 metres quadrats i es troben al costat de la urbanització Golf Costa Brava, tocada a l'autovia C65. Actualment hi ha 21 horts en aquesta finca de 60 metres quadrats cadascun, delimitats per estanques i amb un pas de 60 centímetres entre ells. L'adjudicació de les parcel·les municipals és per un període màxim de 3 anys, amb possibilitat de pròrroga, i a la finca hi ha un magatzem comunitari on també s'hi poden guardar eines. L'Ajuntament compta amb l'assessorament de Càritas Diocesana de Girona per dinamitzar tots aquests horts, i a Càritas doncs gestiona diversos horts de la comarca. Per tant, aquest projecte en concret aposta per una horticultura ecològica i incentiva la participació comunitària. Des de l'agricultura ecològica es pretén conscienciar sobre l'ús dels adobs naturals i el compostatge i evitar l'ús de plaguicides i químics. Així mateix, es disposa d'un dipòsit d'aigua per regar els horts a través del sistema de goteig.
Gràcies, Eugènia. 5 minuts i 8:45. I a aquesta hora us expliquem també que la creació del Cos de Protecció Civil de Palamós ja és una realitat. Des de l'Àrea de Seguretat, Mobilitat i Protecció Civil del Consistori palamosí han anunciat que l'objectiu és estar operatiu aquest mateix any, principalment abans de la temporada alta. Gerard Escaig.
L'any passat el procés va començar amb els tràmits per constituir l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Palamós, presidida per Martí Lloret, amb una llarga experiència de treball amb el voluntariat de Creu Roja Palamós. De fet, ha estat aquesta mateixa organització qui ha portat els primers 7 voluntaris.
Gràcies, Gerard. Ara es començarà un curs formatiu de protecció civil que se sumarà als coneixements que ja tenen en emergències sanitàries i també en primers auxilis.
El curs d'uns 4 mesos servirà per aprendre diverses tècniques i legalitats de la protecció civil. Durant aquest període, l'Ajuntament de Palamós adquirirà el material tècnic necessari amb el qual dotar el cos, com la uniformitat dels voluntaris o el vehicle de suport. L'objectiu és que durant l'estiu vinent el Servei de Protecció Civil del municipi estigui plenament operatiu.
I acabem aquest bloc informatiu explicant-vos que el Casal de la Gent Gran de Begur va acollir dimarts 4 de febrer la primera jornada de donació de sang d'aquest 2020 al municipi, en una acció impulsada pel Banc de Sang i Teixits i amb la col·laboració i la implicació també directa de l'Ajuntament.
Des de les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre es van realitzar un total de 33 donacions, entre elles de 5 persones que donaven sang per primer cop, i també es van produir 10 oferiments més de persones que volien donar sang però no van poder fer-ho perquè no complien amb els requeriments necessaris. Aquestes xifres representen, doncs, un augment en el nombre de donants respecte a la darrera convocatòria que va tenir lloc el passat 8 d'octubre de 2019. En aquell moment es van realitzar 31 donacions i 3 oferiments.
Podria jo saber també quins són els requisits, si un dels requisits per donar sang és tenir sang. I no com a milla orxata, com tenen alguns. 3:49, temps per acabar amb aquest bloc informatiu, amb aquest repàs a l'actualitat de casa nostra. Tenim temps també encara per parlar una mica, per fer estat de revista, passar estat de revista a la situació, diguem-ne, dels nostres aqüífers i de la situació que ha quedat després del temporal Glòria. Serà d'aquí un moment amb el responsable de l'Agència Catalana de l'Aigua a Girona, però abans, temps pel comentari que a dia d'avui ens porta la Carme Fenoll.
Porteu més roses. Fa pocs dies vaig tenir la sort que la Rosa Regàs, admirada amiga i col·laboradora d'aquests espais de Ràdio Capital, vingués a casa meva. Vam gaudir d'un dinar senzill en família i vam comentar l'actualitat. Em sembla que no som prou conscients de la sort que tenim a les nostres terres de que persones com ella hagin decidit instal·lar-s'hi. I com sempre, ningú és profeta a la seva terra. Poques vegades trobem ara la Rosa a tertúlies, debats i actes de la nostra catalana terra. I és una llàstima, perquè la Rosa, als seus 86 anys, té el cap més clar i la mirada més jove que molts dels que vintegen. Aquests dies, al Palau Robert de Barcelona, podem gaudir de l'Expo Boccaccio i conèixer una mica més aquests espais de l'anomenada Agost Divin, que ensenyen una ciutat que ens queda molt llunyana. En un país amb una necessitat brutal de redefinició i de recerca d'alè, ens cal escoltar més Roses Regàs. Ens calen més persones amb la capacitat de treball d'ella. En el panorama editor i literari mai ens ve malament, però sobretot en l'espai de debat. La Rosa encoratjava les meves filles adolescents a iniciar una revista al seu institut i expressar-hi les coses que els hi agradaven i les que els hi desagradaven. Compartir la publicació, unir-se amb gent amb interessos en el poble, buscar altaveu a les seves idees. i ho feia amb la passió de la mateixa Rosa, que un dia va crear l'editorial La Gaia Ciència, per posar un dels molts exemples de les seves idees. A la Rosa li ha de portar un dia d'aquests una Alexa, doncs va quedar fascinada per aquest giny que ja tenim a casa. Quan li van preguntar: "Alexa, ¿quién es Rosa Regás?", la màquina va respondre: "Una escritora española, directora de la Biblioteca Nacional d'Espanya entre mayo de 2004 y agosto de 2007. Però la Rosa és moltíssim més que això, i m'encantaria que ens n'adonéssim i la convidéssim a molts més espais perquè ho pugui compartir.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espais sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Fa ara mateix dues setmanes el temporal Glòria ja estava amainant i, tot i que us estàvem explicant l'última conseqüència, l'enorme riuada que havia de fer créixer el riu Ter fins a la desembocadura i que va deixar alguns carrers de casa nostra inundats, però sobretot molts desperfectes a les lleres i als marges del riu. Des de llavors s'han estat fent balanç i totes les mirades s'han dirigit cap a l'Agència Catalana de l'Aigua com una de les responsables de posar solució als desperfectes. Per això avui parlem amb Àlex Roques, que és responsable de l'Agència Catalana de l'Aigua a Girona. Senyor Roques, el saludem, bon dia, bona hora. Senyor Roques? Ara sí, aviam, si podem ara saludar. Sí. Ara sí, senyor Roques, bon dia.
Vale. Bon dia.
Escolti, quin és el paper o la responsabilitat que té l'ACA en la reconstrucció d'aquests desperfectes que ha causat la riuada del Ter?
De la mateixa manera que hem fet amb altres episodis, i aquest ha estat especialment extraordinari, l'agència, el que ja estem intervenint de manera urgent, i ja estem fent actuacions, és amb retirar tot el que és el material vegetal acumulat a les lleres, que sigui mort o que no té viabilitat, per tant això ja ho estem fent, i abordarem doncs totes les lleres afectades. D'altra banda, i aquí el Baix Ter, per exemple, doncs és especialment, hi ha hagut especials incidències amb trencaments d'infraestructures de protecció hidràulica, com són les motes, i per tant aquestes motes que en el seu dia havien estat fetes per l'administració hidràulica, aquestes també les reposem o les reparem, depenent de cada cas. Per tant, estem inventariant tots aquests punts, de manera que podem ja encarregar les tasques a les empreses perquè puguin refer aquestes motes.
Escolti, vostè s'ha reunit amb els alcaldes i què li han dit, els alcaldes afectats, eh?
De fet, hem tingut al llarg de les dues darreres setmanes diferents reunions que van estar promogudes pel delegat del govern aquí a Girona amb consells d'alcaldes. I en tots els casos els hem tramès, és a dir, o on actuarien, amb què actuarien. De fet, amb ells estem acabant d'inventariar doncs, els danys, per tant, estem anant a fer visites en els municipis per anar a veure totes les lleres. I el missatge que ens ha entremès sempre és bueno, que necessiten, evidentment, aquest ajut i aquesta implicació de l'agència per poder reparar els estralls que ha fet aquest aiguat, però en tot moment hi ha hagut una cordialitat i hem estat objecte d'agraïment que hi siguem i que puguem dur a terme tots aquests treballs.
Sol dir, l'alcalde de Gualta deia en aquest mateix programa, just el dia després que el riu d'Aro es desbordés el pas pel seu municipi i quedés la carretera tallada, deia ell, quan un fet d'aquests passa una vegada cada 4 o 5 anys, no és problema, però ens estem trobant que ja anem gairebé a inundació per any quan no de manera més freqüent, i reclamava una solució més definitiva. Hi ha alguna solució possible en aquest pas del riu d'Aro per Gualta?
Aviam, això arran del... Certament, en 15 mesos, més o menys, portem 4 episodis. Aquest ha estat excepcionalment, diguem-ne, greu, més que els altres, però portem 4 episodis. I justament arran de l'episodi que va afectar molt aquí el Baix Ter, i sobretot el d'Aro, que va ser el del novembre del 2018, allà ja vam estar parlant amb els alcaldes de Fontanilles, de Barlavà, de Gualta, de Serra, de recuperar un projecte que tenim a l'agència d'adequar una mica tot el que és el d'Aro, bàsicament des de Aigües de Munt de Serra fins a aquest pont de Gualta, fins al que s'anomena el pont romànic de Gualta. Uh-huh. En recent reunió que vam tenir ara, que vam tenir tots els alcaldes d'aquella zona, que la vam fer justament a l'Ajuntament de Gualta, ja els vam comunicar aquest projecte, arran de que ja el vam recuperar, està previst que ja estem nosaltres, diguem, redefinint aquest projecte, per tant, adequant-lo a l'actualitat, per poder-lo executar així que sigui possible. Però això sí, serà una execució amb règim ordinari, amb el procés de licitació de les obres que correspongui. Per tant, no entra dintre de les actuacions que fem d'emergència, però sí que està incorporat a la programació dels 2-3 propers anys.
Per tant, expliqui'm una mica en què consisteix aquest projecte, quant costa, i vaja, després encara li preguntaré també sobre la possibilitat que s'acabi realitzant a la vista d'un possible panorama electoral.
No té poc a veure amb programes electorals, per dir-ho així. En tot cas, és un projecte que el que fa és, si coneixeu una mica la llera del d'Aro en aquest tram final, per tant, en aquest tram que va des de Serra del Daró fins a Gualta, és una llera que té una amplada determinada en el pont de Serra, fa un estretament aigües avall de Serra i després es torna a eixamplar. Aleshores, el que pretén el projecte és eixamplar el riu, fer una llera d'aigües baixes i una llera d'aigües altes.
Ara,
i protegir...
Disculpi un moment, que expliqui'm què és aigües altes i aigües baixes.
Sí, una llera d'aigües baixes és una llera per on hi passa el cabal ordinari. Val. I la d'aigües altes és on hi poden passar cabals ja superiors.
Perfecte.
I després els marges van a Mascullera i revegetats.
Per tant, aquesta reforma, aquest projecte, passaria per ampliar, si no ho entès malament, Serra de Daró avall, passaria per ampliar el cabal del riu Daró? Això és així?
Per ampliar el que és la llera del Daró, de manera que hi passessin a cabals superiors.
Uh-huh. Val.
Sempre tenim present que a partir de determinats cabals el riu desborda.
Sí, sí, està clar, queda clar. I li preguntava, això dependrà d'un procés, com deia vostè, de licitació, per tant d'un pressupost i per tant d'un govern que vulgui executar-ho. Si hi ha eleccions, i aquest projecte podria perillar?
No perilla, perquè és que tot això està... Nosaltres, i totes les actuacions que donem a terme les tenim incloses en el que és el pla de gestió de Conca, on hi ha tota una programació d'actuacions. Justament el que estem fent ara és veure si ho podem encabir en la programació que finalitza el 2021 o ho encabirem en la que s'iniciarà en el període 2022-2027. En tot cas, ara estem justament amb tots els tràmits d'aprovació i de preparació del pla de gestió del tercer cicle, que és 2022-2027. Aquí hem de veure si caurà en el final del cicle actual o al principi del següent. Però en tot cas, són actuacions que estan tipificades i estan programades amb un pla que és de caràcter tècnic, això sí que és aprovat per govern.
Senyor Roques, més enllà d'aquesta actuació puntual al riu d'Aro, que, com dèiem, en 15 mesos ha tingut diversos episodis ja una mica delicats, quin és el principal o els principals desperfectes que han quedat al voltant del riu Ter en aquesta zona nostra del Baix Empordà, i quina urgència suposa refer aquests desperfectes que vostè pugui enumerar?
Aviam, jo diria, la principal afectació és la gran acumulació de llenya. El riu, bueno, ja ho heu vist, diguem-ne, va sortir de llera, va arrossegar quantitat de camps i de pollancredes, de sauledes, de manera que tenim una, una enorme quantitat de llenya en els rius. Això és un risc per futurs episodis, per tant, aquesta és la tasca que s'executa ja, que estem executant ja, amb la màxima urgència. És a dir, recuperar la capacitat hidràulica de la llera del riu Ter i treure tots aquests obstacles que en una futura vinguda podrien ser un problema seriós, doncs, per ponts o per la pròpia capacitat i generar desbordaments.
Escolti, un conec... després... Digues. Disculpi. No, acabi.
I l'altra tasca que estem, que també que creiem té molta urgència, és anar a reparar aquestes motes, sobretot a l'àmbit del Baix Ter, aquí estem sobretot parlant, aquestes motes del riu Ter que han quedat trencades. De fet, la setmana vinent hi ha una mota trencada que a més va trencar el tub d'abastament a Torroella, per això ara l'abastament es fa a través d'un altre lloc, a Torroella, i aquesta mota crec que les obres començaran ja la setmana vinent.
És l'ACA qui assumeix el cost de reparació de totes aquestes motes trencades?
De les motes trencades que hagués fet l'administració hidràulica en el seu dia, aquí el cas del Baix Ter es va fer l'administració hidràulica, l'ACA assumeix el cost. És a dir, tant de la retirada de tota la llenya, l'ACA assumeix el cost del 100%, així com també aquella reparació de motes.
Escolti, què se'n pot aprendre d'aquest temporal?
Què se'n pot aprendre? La primera és que totes aquelles prediccions que a vegades es posen en dubte quan fem informes urbanístics de zones inundables i de fins a on pot arribar l'aigua, que són models matemàtics, doncs que s'han constatat que passen. Aquesta és la primera lliçó, per tant, que tenim una informació tècnica molt ben elaborada, molt rigorosa, i que hem pogut constatar en aquesta ocasió doncs, que es compleix. Per tant, el que s'ha d'aprendre, i el que crec, i fa temps que estem treballant en aquest tema, i d'aquí aquests informes moltes vegades desfavorables i que són criticats, però que una cosa és com gestionem el risc en aquelles zones on ja tenim ocupacions del territori i, per tant, preexistències, nuclis urbans o altres preexistències, però com prevenim el risc no deixant ocupar més zones inundables.
Escolti, una de les principals polèmiques generades al voltant d'aquest dia va ser, o per no dir la única, el desembassament dels pantans, el moment i la forma com es va fer. S'ha parlat fins i tot de certa falta de previsió. No sé què me'n pot dir d'això.
Aquest és un tema, sí, certament se n'ha parlat. També s'ha explicat, i fins i tot des del propi territori, doncs els agents del territori, en què la gestió ha estat ben feta. Aquí s'ha de tenir en compte que en la presa de decisions de qualsevol desembassament davant d'un avís d'un episodi, has de jugar sempre en termes de probabilitats, de manera que has de jugar amb quina és la predicció que tinc, quina és la capacitat dels embassaments que tinc, com evolucionarà això, tot això és amb càlculs de probabilitats i amb models, i a partir d'aquí prendre decisions. Aquí vam tenir tres onades de precipitació. La primera i la segona van ser perfectament absorbides pels embassaments. Recordem que estaven per sota del 70%, aquest Sau Susqueda, parlo.
Sí, sí.
I van poder ser absorbides. La tercera és la que no es va poder absorbir i és quan es va decidir anar a alliberar aigua de Susqueda i va generar cabals superiors. Però aquí sempre hem de jugar amb Sau Susqueda, amb que no et coincideixin les puntes de crescuda i, per tant, un possible desembassament amb l'aigua que pugui portar l'Onyà. I aquí hem de recordar que vam tenir dos puntes de l'Onyà, de manera que vam poder fer desembassaments entre aquestes dues puntes de l'Onyà. I és quan es van desembassar de l'ordre de 240 o 260 metres cúbics segon de Susqueda per anar fent lloc. Però torno a insistir, al final és una decisió que la prens amb càlculs de probabilitats. Clar. Si no s'hagués... Si imaginem, es pren una decisió de dir, escolta'm, desembassem, m'ho invento, el dissabte, i després no s'acompleix la predicció de precipitació, doncs ens haguéssim trobat que haguéssim hagut de decretar una alerta de sequera, per exemple.
Escolti, a banda de, més enllà d'aquestes conseqüències i més enllà d'aprendre que s'ha de començar a fer cas, per cert, vostè em deia que s'ha de fer cas a l'administració, a l'ACA en aquest cas, quan alerta de possibles vingudes d'aigua, però vaja, jo li diria que també potser la que hauria de fer cas a les previsions meteorològiques per prevenir millor aquests desembassaments i aquesta alerta de sequera que vostè m'ha dit que hagués pogut esdevenir. Però vaja, deixi'm que li pregunti, a banda d'això, hi ha alguna conseqüència positiva en termes mediambientals? Perquè fins i tot per la xarxa es corria la brama de, doncs bé, ara potser els rius recuperaran els seus sediments i es tornarà. Això és així o és una única flor d'estiu?
No, aviam, qualsevol episodi crescuda per qualsevol riu, i aquí especialment doncs, el Ter, que té uns embassaments, i per tant el que són les crescudes estan absolutament modulades per uns embassaments. Qualsevol episodi crescuda és una regeneració de l'espai fluvial i per tant és positiu en termes del que és l'ecosistema del riu. Per tant, també hi ha hagut molta mobilització de sediments. El que també s'ha de gestionar ara és que aquests sediments en alguns llocs estan acumulats i, per tant, s'han de redistribuir a la llera.
Bé, i això passa de manera natural, eh? Entenc?
Perdó, no he entès la pregunta.
No, deia, aquesta redistribució de sediments passa de manera natural o l'ACA en aquest cas hi té un paper a jugar?
Nosaltres aquí ara haurem de... En aquestes tasques que farem de treure la llenya acrossegada de les lleres, sí, en determinats punts contribuirem a redistribuir els sediments perquè no ens quedin grans amuntegaments, perquè hi ha zones on tens muntanyes.
Val. Senyor Roques, una última pregunta. Aquesta setmana repassàvem els pressupostos de la Generalitat pel Baix Empordà, sí, i observàvem que s'hi detallen inversions en depuradores i en diversos serveis que gestiona l'ACA. Que apareguin pressupostos implica obligatòriament que s'executaran aquest any o hi ha algun condicionant que pugui frenar-ho?
Jo ara et puc dir així de memòria el que s'ha segut, actuacions que s'estan executant. Hi ha la finalització del sanejament de Jafre, Colomer, Jafre, Verges, la tallada fins a la depuradora del Bons. Ens quedaven... Era una obra iniciada i que ara s'està acabant i s'està executant ja. Estem a la zona de Verges executant. Sé que en aquests moments queda molt poc per iniciar les obres d'ampliació i millora del tractament de la depuradora de Cassà, de la Selva. Estem en la fase ja d'obtenció de terrenys, en la fase final d'obtenció dels terrenys. S'ha licitat breument, aquest irà més cap al 2021, que és l'ampliació de la depuradora de Riudellots de la Selva. Estem licitant, per tant, en principi començarien obres aquest any el que és el desdoblament del col·lector de la Bisbal, d'Empordà. En fi, llavors tenim diferents actuacions que fem juntament amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, com Castellfollit de la Roca, que també en principi s'haurien de començar aquest any, però en tot cas estarien entre aquest any i el vinent. Com uns exemples, eh? N'hi ha més.
Sí, està clar. Per tant, en principi no... Vaja, està garantit que es poden tirar endavant les actuacions.
Sí, el pressupost hi és. Estem en tots els casos, doncs ja amb tota la tramitació administrativa per la contractació. En alguns casos ja està contractat i està executant. En d'altres, com dius, d'allò s'ha iniciat ara recentment la licitació. I en d'altres estem en la fase, diguem-ne, d'adjudicar i, per tant, començar aviat les obres.
Escolta, ja sé que no és el seu àmbit, però sap en quin estat està el pont de Verges, que va quedar molt malmès i no s'hi podia circular?
Jo l'última notícia que tinc, i no és en l'àmbit com dieu, hi va haver durant l'episodi un avís de que el pont de Verges potser tenia una esquerda o potser tenia algun desperfecte. Pel que sé, des de carreteres es va anar a mirar i no té cap incidència. És a dir, el que s'havia vist es veu que era algo de fa molt temps i que no té cap incidència sobre el pont.
Perfecte.
Però insisteixo que és fins on jo sé, eh?
Sí, no, està clar. Àlex Roques, responsable de l'Agència Catalana de l'Aigua a la demarcació de Girona, gràcies per atendre la nostra trucada, ajudar-nos a aclarir una mica més el que passarà i escolti, estarem amatents també d'aquestes actuacions que es puguin anar fent i que vostè ens explicava. Gràcies i bon dia.
Adéu, bon dia, merci.
Adéu-siau, bon dia. D'aquí a 5 minuts seran 8:45 del matí. I abans de tancar el bloc informatiu, Com sempre, fem un últim cop d'ull a l'actualitat d'àmbit més general i que repassem, com cada dia al Supermatí, amb l'Alba Lejide. Us expliquem que Pedro Sánchez pacta amb Quim Torra iniciar la taula de governs al febrer, però tanca la porta a un mediador i a l'amnistia. El president admet que les posicions estan molt allunyades, però aposta pel diàleg, encara que sigui llarg i que no sigui fàcil.
Es evidente que autodeterminación, por poner ese ejemplo, pero también las cuestiones que está planteando el presidente de la Generalitat, si demuestran algo, es que estamos ante un diálogo que va a ser largo, que no va a ser fácil, que va a ser muy complejo, pero en definitiva es un camino, es un recorrido que tenemos que hacer paso a paso. Y desde luego, si algo demuestran estas propuestas por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña es cuán diferentes, cuán dispares, cuán alejadas están las posiciones del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Després de la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, ha comentat que han pactat que al febrer se celebri la primera de les reunions. Sánchez, que ha fet arribar el seu document per a la retrobada, ha admès que la negociació d'una solució per al conflicte català no serà fàcil ni curta. I ha constatat que propostes com les que ha fet Torra demostren quan allunyades estan les posicions. A més, de moment tanca la porta a l'autodeterminació i l'amnistia dels presos. Igualment, ha assegurat que no cal un mediador perquè els ciutadans seran testimoni de tot.
I a l'altra banda de la balança, Quim Torra, el president de la Generalitat, encoratja Pedro Sánchez a encarar l'arrel del conflicte, buscar solucions reals i fer la seva proposta. El president de la Generalitat traslladarà a la taula independentista el contingut de la reunió.
Insisteixo, si hem de negociar, ha de ser per encarar l'arrel del conflicte polític i abordar les solucions reals. Nosaltres estem aquí no per generar falses promeses ni falses expectatives, nosaltres volem solucions.
Torra traslladarà a la taula de partits i entitats independentistes el contingut de la reunió d'on en surt el mandat per trobar solucions polítiques.
I la presó de Lledoners acorda que Jordi Sánchez pugui sortir de la presó 3 dies a la setmana i Jordi Cuixart en pugui sortir 5 per fer voluntariat i per treballar, respectivament. Els Jordis podran sortir unes hores del centre penitenciari i hauran de tornar a dormir.
Ho podran fer per l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari que els presos classificats en segon grau poden demanar. La decisió és d'aplicació immediata, però la jutgessa de vigilància penitenciària haurà de decidir si la ratifica.
I acabem, el Parlament aprova investigar la violència de l'1 d'octubre amb els vots de Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú Podem i la CUP. D'altra banda, Ciutadans avala l'actuació de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil.
La comissió pretén documentar els exercicis de violència institucional durant l'1 d'octubre, analitzar la preparació, coordinació, participació, perpetració i implicació en fets violents, determinar-ne els responsables i estudiar les formes de reparació. Durant el debat previ a la votació, el diputat de Ciutadans, Matías Alonso, ha assegurat que la violència de l'1 d'octubre va ser promoguda pel govern colpista i ha defensat l'actuació que ha denominat legítima i prudent tant de la Guàrdia Civil com de la Policia Nacional.
Gràcies, Alba Lejide. Uri Ernest, bon dia.
Bon dia.
És divendres, és 7 de febrer i som a les portes del cap de setmana i, com sempre, com cada divendres, al Supermatí fem un repàs a l'activitat cultural que us podeu trobar. Per exemple, aquest dissabte al matí, Mont Empordà organitza un mercat ecològic a la plaça Firal de Corçà, Uri.
Sí, Mont Empordà és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu protegir el producte local i ecològic, recuperar els valors de la nostra terra i el respecte pel medi ambient. Cada dissabte realitzen un mercat de productes ecològics de diferents poblacions al Baix Empordà i aquest dissabte, doncs, toca a Corçà. El mercat tindrà lloc a la plaça Firal de Corçà de 9 del matí a 2 del migdia.
Mercat que, a més, organitza, coordina i dinamitza la nostra col·laboradora, la xef Lola Puig, i, a més, cada vegada més activista també amb el producte de proximitat, el producte de quilòmetre zero. I el mateix dissabte al vespre us podem recomanar també anar a veure el concert Calonge homenatge a Beethoven a la Sala Major del Castell de Calonge, Uri.
Doncs sí, comença la 53a edició del Festival de Música i Arts Escèniques Festival de Calonge, amb el concert Calonge homenatge a Beethoven, amb motiu del 250è aniversari del naixement del virtuós músic i compositor. L'espectacle té un preu de 10 euros, però és gratuït pels socis del festival. Les entrades es podran comprar una hora abans al recinte del Castell de Calonge.
I el diumenge al matí us proposem apuntar-vos a la sortida Egos, ja ho diré bé, eh? Egos Sumki Pekabi. Això passarà a Volpellac.
L'Ajuntament de Forallac enceta un nou cicle de sortides i caminades a llocs emblemàtics de la població baixempordanesa. En aquest cas, la sortida seguirà el camí del Cavaller de Sant Julià per observar l'evolució medieval de Volpellac i la necròpolis de l'Església. La caminada tindrà una durada d'unes 2 hores i és totalment gratuïta. Per assistir-hi, però, és imprescindible fer una inscripció, així que podeu escriure un correu electrònic a turisme@forallac.cat o trucar al 972-645-521. 972-645-521.
I de Volpellac saltem a la Tallada. Per assistir a l'espectacle familiar Papirus, això passarà a la Tallada el diumenge.
Un carregador del moll i una pagesa es troben per casualitat escapant de la guerra. Junts, amb un sentit de l'humor i sorprenent creativitat, donen vida a un nou món. Un espectacle que parla de l'amistat, de la guerra, dels temors que ens fan petits, dels sentiments i de l'esperança, i en el qual el gest, l'humor i la creativitat són els protagonistes. La funció tindrà lloc a les 5 de la tarda al Sembla Empordanet, i les entrades costaran 6 euros, que ja es podran comprar, si voleu, a entrades.coutickets.com.
I el mateix diumenge a la tarda podreu gaudir del concert del trio de canyes Vidalba a Palamós.
El trio Vidalba és excel·lència assegurada. Dolors Almirall és professora d'oboè al Conservatori d'Igualada, Caral Roca de clarinet al Conservatori de Terrassa i Leonard Castelló és professor de fagot al Conservatori Municipal de Barcelona. L'espectacle tindrà lloc al Teatre La Gorga de Palamós a les 6 de la tarda, amb entrades a 10 euros. Les podeu comprar al mateix teatre o a www.lagorga.cat/entrades.
I seguim repassant les activitats culturals o algunes de les activitats culturals més destacades que podeu fer aquest cap de setmana.
L'agenda cultural de la setmana.
I per tancar-lo, aquest cap de setmana us recomanem gaudir d'un concert de l'Orquestra Montgrins a Torroella de Montgrí. Això serà el diumenge al vespre.
Amb més de 35 anys d'experiència sobre els escenaris, la Copla Orquestra Montgrins ofereix el seu concert, una combinació de tradició i modernitat per agradar a tots els públics. Deixeu-vos endur per sons i lletres que us transportaran per l'espai i el temps des de diferents dècades del segle XX i fins i tot una pinzellada del XXI, per arribar a la música catalana tot acabant amb els temes que no poden faltar mai. El concert tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Espai Ter de Torroella i les entrades tindran un preu d'entre 12 i 15 euros. Les podeu comprar ja a través del web espaiter.cubin.com o al mateix teatre. Tota la informació sobre entrades i inscripcions ho podreu trobar al web radiocapital.cat.
Gràcies, Uri Arnet. I al web radiocapital.cat i t'ho podeu trobar també de manera actualitzada totes les notícies que us hem explicat en aquest supermatí d'avui i que repassem en el mapa informatiu de la jornada.
A Begur creix el nombre de donants en la primera jornada de donació de sang de 2020 al municipi. Les xifres representen un augment en el nombre de donants respecte a la darrera convocatòria, que va tenir lloc el passat 8 d'octubre de 2019. A Palamós hi haurà cos de protecció civil abans de l'estiu. El procés es va iniciar amb la constitució de l'associació de voluntaris que el gestionarà i que ara seguirà amb la participació en un curs formatiu especialitzat dels voluntaris d'aquesta entitat.
A Platja d'Aro, l'alcalde Maurici Jiménez proposa repensar el passeig marítim per evitar tants danys dels temporals. Diu que parlarà amb Costes de l'Estat i la Generalitat per plantejar-ho i explorar alternatives més sostenibles i que comportin menys volum de costos.
A Palafrugell, l'acord entre l'Ajuntament i els propietaris dels restaurants a la plaça Nova s'unificarà mobiliari, es reduirà l'espai, però els restauradors podran tenir taules davant dels restaurants i hi haurà pas pels sistemes d'emergència. Ara cal redactar el projecte definitiu. A Santa Cristina d'Aro han aprovat una nova convocatòria per l'atorgament de llicències d'ús privatiu de les parcel·les dels horts comunitaris i ecològics que han quedat vacants. Els interessats tenen determini fins al dia 22 de febrer per presentar la seva sol·licitud, que s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
A Palafrugell, l'Ajuntament fa un balanç molt positiu del nombre de visitants que va tenir al llarg del 2019 al Teatre Municipal a través de les múltiples activitats culturals que hi ha organitzat. Cal destacar que el teatre escolar, el cinema i les exposicions, sumat a les múltiples disciplines que hi tenen cabuda, han fet que enguany se superi la xifra dels 49.000 espectadors. Concretament, s'ha arribat als 49.146 usuaris. A Palamós, el grup municipal de Ciutadans ha presentat una moció perquè l'Ajuntament es posicioni a favor de crear una escola de capacitació nauticopesquera a Palamós. Segons ha explicat el portaveu de la formació taronja, Cristóbal Posadas, la voluntat per obrir aquest centre és disposar de personal qualificat per treballar al mar i facilitar el relleu generacional del 46% dels pescadors en actiu que jubilaran en 5 anys.
I abans d'acabar el supermatí d'avui, temps per la previsió meteorològica, Albert Aparicio.
Divendres i cap de setmana marcats en general per l'estabilitat atmosfèrica i les altes pressions. Avui, domini majoritari del sol amb alguns núvols prims i temperatures mínimes més altes que ahir, al voltant dels 4 graus. Les màximes es floraran als 15 graus. Dissabte i diumenge al matí es pot formar alguna boirina a primera hora i el pas d'un front molt desgastat portarà més núvols cap a final de dissabte i matinada de diumenge, tot i que en general predominarà el sol i el cel poc ennuvolat. A partir de diumenge i de cares la setmana que ve, torna a pujar i força la temperatura.
Gràcies per fer-nos confiança, gràcies a la millor redacció de ràdio local del món per fer possible aquest supermatí. Tornarem dilluns.